Ràdio Tiana presenta...
El ple municipal. Aprovat el codi ètic per refermar la confiança en la política, els representants polítics, els treballadors públics i les empreses que presten serveis al municipi adoptaran a la seva tasca diària els principis i valors anunciats al codi ètic, tal i com afirma aquest text. Les entitats més petites se salven de l'impost de societats. Finalment, la llei que les obligava a fer la declaració ha fet aquesta modificació. El ple municipal ha mostrat el seu suport a l'associacionisme del poble. Els treballadors de l'Ajuntament tenen nou conveni de condicions laborals. Aquest també rebran una part de la paga extra de Nadal del 2012 que no van cobrar en el seu moment. L'Ajuntament de Tiana ja té el seu propi codi ètic, un decàleg amb 10 apartats com el de principis i valors per un bon govern o per una bona administració que hauria de servir per refermar la confiança en la política i per treballar per millorar la transparència en la gestió i la confiança del ciutadà en el bon fer dels funcionaris i càrrecs electes de l'Ajuntament. El ple municipal de març ha aprovat inicialment aquest codi ètic. Segons el text, tots els grups municipals representants del poble volen fer realitat una nova forma de governar, més propera als ciutadans. És per això que creu imprescindible que les actuacions de les forces polítiques, els treballadors públics, els agents de la societat civil i les empreses prestatàries de serveis municipals s'inspirin en els principis ètics i de valors inclosos en aquest document. Aquestes són les valoracions que han fet els representants dels diferents grups municipals. Escoltem el portaveu del PSC, Héctor González, el regidor d'Esquerra, Ricard Fabra, la regidora de CiU, Olga Roer, i el portaveu de Gent pel Progrés de Tiana, Joan Pau Hernández.
És més escaient que mai fer aquesta presentació en aquest moment previ, perquè tenint en compte els temps d'al·legacions i els temps que la llei doncs atorga tota mena de modificacions o enriquiment que es vulgui incorporar o aportar en aquesta proposta, doncs serà recollida en temps per poder tornar a presentar-ho d'una forma ja definitiva abans d'aquestes eleccions. Perquè entenem que aquest és un document que, com tantes altres coses de la vida ciutadana en el poble, ha de ser un document que transcendeixi aquest mandat i a d'altres. És a dir, la filosofia de la transparència i el codi d'ètica, com els agrada dir-li, és quelcom que ha de prevaldre, es pot aprovar ara, com així doncs seria desitjable, però és un tema que ha de tenir un recorregut molt llarg.
I jo penso que ho hem incorporat tot, i penso que ens l'hem de fer tot nostre, és a dir, de tots els grups. La voluntat és que tots els grups aprovessin això. És un punt de partida. Val? Participació, n'hi ha hagut. Aportacions, n'hi ha hagut. Que n'hi poden haver més? Sí, fem-ho, però tinguem un punt de partida. Aprovem-ho tots. Aquesta és la nostra intenció i ha sigut la nostra. I els que heu participat en la negociació aquesta, jo entenc que l'equip de govern ha donat ha tingut la voluntat de fer-ho així.
Més que mai és important establir les bases sobre les quals s'han de sentar tot un seguit de mesures que entenem que s'han d'implementar en el futur més immediat possible, que haurien de garantir la transparència i el bon govern en tota actuació municipal. Dit això, i el nostre vot serà a favor de l'aprovació del codi ètic, sí que hem de dir que creiem que l'hem portat al ple amb certa precipitació. Tot i que s'han recollit les aportacions dels grups i en aquest sentit la nostra aportació l'entenem ben recollida del codi ètic, quan se li dona una volta i una altra llegida, sempre trobes que el text hagués pogut ser una mica més rodó.
Insistim, creiem que hi ha molt camp per córrer encara en matèria de transparència i dret de la informació. Per tant, ens agradaria que aquest document, aquest codi ètic que es proposa aprovar inicialment i que es sotmetria a informació pública, precisament es sotmeti a una informació pública de debò. els mitjans que tenim a disposició i que no es tracti com un mer reglament més.
Entre els valors d'aquest codi ètic es parla d'objectivitat, honradesa o transparència, així doncs s'hauria d'actuar de manera independent i neutral en tots els assumptes públics, s'hauria d'evitar l'abús de poder i garantir una informació útil, veraç i comprensible. Un dels apartats d'aquest document també contempla el decàleg que hauria de seguir un bon govern. Aquest hauria de vetllar pels drets humans i per la igualtat davant la llei, garantir el bon ús dels béns públics i no fer-los servir en cap cas per obtenir privilegis a títol personal, familiar o de partit. D'altra banda, la bona administració hauria de garantir el dret de les persones a ser escoltades i a atendre les seves opinions, promoure l'associacionisme i no acceptar cap tracte de favor. Va ser el ple del mes de febrer del 2014 quan es va aprovar la redacció d'aquest codi ètic. Aquest dia es va crear una comissió encarregada de la seva elaboració. La comissió d'ètica estarà formada per un representant de cada grup municipal, per un representant dels treballadors de l'Ajuntament i per tres membres de la societat civil. Aquest òrgan és l'encarregat de difondre el codi ètic, proposar bones pràctiques i avaluar-ne el compliment, entre d'altres. Les entitats més petites se salvaran de l'impost de societats. El govern espanyol ha aprovat una reducció de la càrrega financera per a les associacions amb ingressos inferiors als 50.000 euros. Això ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Ha modificat l'article de la llei que obligava totes les entitats del país a presentar l'impost de societats sense cap excepció. S'eximirà a la presentació d'aquest impost a les entitats que els seus ingressos totals no superin els 50.000 euros anuals, que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals i que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. Els ingressos exempts són aquells que provenen de la realització de l'objecte social de l'entitat i que no són considerats una explotació econòmica. Abans de la llei de l'impost de societats no s'obligava a fer aquesta declaració a les entitats o associacions sense ànim de lucre si els seus ingressos no superaven els 100.000 euros anuals. La mesura de Montoro ha aixecat diverses veus contràries a tot Catalunya, també a Tiana. De fet, el ple del mes de març ha pensat en les entitats i associacions del poble. Tot i la modificació de la llei ja aprovada, una de les propostes d'aquest ple s'ha volgut dirigir igualment al govern espanyol. El ple, doncs, ha insistit en la modificació de la llei 27/2014 de l'impost sobre societats per tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre. Segons el text que s'ha portat al ple, la llei suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu català. Ho ha explicat la regidora d'Esports i Cultura, Núria Blasco.
Per tot plegat, aquesta llei del govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu català i del conjunt de l'Estat, que té en el món local una especial incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i que ocupa de forma voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en tirar endavant el món associatiu, cívic, social, cultural i esportiu.
Amb aquesta proposta, Tiana també demana al govern de la Generalitat que insti el govern de l'Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions. Durant aquest mes de febrer, precisament, les entitats del poble es van mostrar molt preocupades per l'entrada en vigor de la llei de l'impost de societats. Aquesta és la notícia que Ràdio Tiana feia després de la reunió entre Ajuntament i associacions del poble, abans de conèixer la modificació de Cristóbal Montoro.
Una vintena d'entitats tianenques han escoltat atentament a l'alcaldessa de Tiana i la regidora d'Esports i Cultura per poder parlar sobre la nova llei que obligarà les entitats a pagar l'impost de societats. Des del mateix Ajuntament ja s'han mostrat el seu desacord. La regidora de Cultura i Esports considera que és un problema molt greu per les entitats de Tiana, ja que pot suposar que acabin tirant la tovallola. Núria Blasco.
La proposta de llei no la podem tolerar. Vull dir, és una proposta de llei que automàticament fa que les entitats encara tinguin més càrrega, són entitats que treballen de forma voluntària, amb un objectiu social, sense ànim de lucre, i el que s'està fent des del govern central és posar pals a les rodes, és a dir, us ho posem més difícil encara. És al cap i a la fi que les entitats doncs, acabin tirant la tovallola, perquè és que no poden tirar endavant.
Des de l'Ajuntament ja s'ha posat en marxa una moció amb la qual esperen que s'hi sumin tots els grups polítics, que es presentarà al ple del proper mes de març. A ella es demana la retirada d'aquesta llei. També es farà un manifest per poder-la tirar enrere. Un document que, si s'acaba fent, ja s'ha demanat a les entitats que hi donin suport. Totes les del poble hi estan afectades. En aquest aspecte, la regidora de Cultura i Esports considera que cal tenir en compte que no són entitats mercantils, sinó que són teixit associatiu.
Que no es pot equiparar una empresa, una entitat mercantil, comerç, que genera un benefici amb un lucre, amb una entitat que el que fa és construir un teixit associatiu, bueno, el que fa és complementar, i fins i tot el que s'ha comentat a la reunió, doncs aportar molt més en un municipi amb activitats que fan el que no es fa potser des de l'Ajuntament. No se les està, doncs, això tapant, posant impediments, posant pals a les rodes, intentant, doncs, que regularitzin. Doncs, bueno, regularitzar poden ser de moltes maneres, no necessàriament equiparar-les a les entitats, a les empreses mercantils, no ha de ser així.
Al mateix temps, a la reunió també s'ha dit que pot ser que finalment només afecti les entitats que moguin més de 50.000 euros l'any, segons ha declarat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Si fos així, des de l'Ajuntament s'ha ofert el suport a les entitats a tots els nivells, tant en buscar experts que expliquin com es poden fer aquestes millores, com en trobar acords amb les gestories locals per evitar problemes fiscals. Segons la regidora, creu que és el millor tenir un pla B. Núria Blasco.
Tots pensem o diem, no, això no pot ser, no? Vull dir, el teixit associatiu català i a nivell, això és a nivell estatal, les entitats esportives sí que és veritat que ha sigut a nivell de Catalunya, però aquest afecta a tot el territori, clar, penses, no, no pot ser que això tiri endavant, però no sabem mai. El senyor Montoro avui ha dit, o l'altre dia va dir, bueno, les entitats, no tenim sobre un paper, no? Aleshores, clar, s'ha de buscar aquest pla B, de dir, bueno, en el pitjor dels casos, si ens hem de posar a fer impostos, doncs que la càrrega no sigui tota de les entitats que ja fan de forma voluntària la feina que fan.
Les entitats han sortit de la reunió amb el compromís que rebran el suport institucional necessari per poder tirar endavant. La vintena d'entitats que han assistit a la reunió, totes elles es mostren molt preocupades per com pot afectar aquesta llei, que ja és vigent. Des de la més veterana de totes, el Coro, el seu tresorer explica que externalitzar tant la comptabilitat portarà més feina i despesa. Andrés Iglesias.
Home, pot afectar molt, perquè ara tota la comptabilitat que fem i tot és una cosa interna nostra. Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, no facturem ni arribem ni a 50.000 euros, o sigui, estaríem... És ridícul. Perquè nosaltres tot el que fem són col·laboracions i llavors, clar, ens tindran que començar a fiscalment a posar una comptabilitat per ordinador. Primera cosa, a tenir que fer pagaments d'IVAs, IRPFs, balances de societats, que crec que són absurdes. O sigui, primer és una feinada i després pues, és absurdo. O sigui, l'IVA, per exemple, del rebut dels socis, tu digues a un soci, digue-li que té que pagar IVA del seu rebut de soci. Bestiesa.
Una altra de les visions és la Festa dels Racons. Aquesta entitat de nova creació encara ha vist com des dels seus inicis han tingut més problemes per aquest fet. Elles consideren que han fet aquest pas per poder fer les coses més legals i que només muntant un acte els porta força mals de cap. Anna Moles.
Encara no ho sabem ben bé, ens ho hem d'acabar de mirar, però en principi sembla que haurem de declarar una part del que ingressem, que ja en si és molt poc i que nosaltres, que som una associació molt petita, però que tots els diners que rebem són com superindispensables i ho tenim molt comptat, doncs se'ns pot afectar realment a com ho teníem planejat que hauria de ser el nostre pressupost ara, aquest any.
Una altra de les entitats ha estat l'agrupament Escolta i Guia Roger de Flor, el CAU. Té una virtut que no tenen les demés, que no depenen d'ells mateixos, ja que estan dintre del moviment Escolta Minyons de Catalunya. I, per tant, depenen d'una altra entitat, Ainhoa Rodrigo.
El que passa és que nosaltres no som entitat pròpia d'aquí, de Tiana, sinó estem dintre de Minyons. Per tant, estem esperant a que ens informin com s'organitzaran aquest tema, perquè ara nosaltres no sabem ben bé com portar-ho, perquè no som entitat de Roger de Flor, com si diguéssim. Bueno, protecció o el que facin, sí, exacte.
Un altre dels problemes que suposa aquesta llei poden demanar IVA en la venda d'objectes. En aquest cas, una entitat com la colla de Diables de Pere Nostramo ha venut sempre samarretes. Es mostra molt descontents amb aquesta llei i amb els seus problemes. Pau Muñoz.
Però més que res, ressaltar que sembla una normativa totalment il·lògica, que nosaltres, clar, no anem més enllà del que traiem de samarretes, gots, mocadors i la mongetada que fem cada any. O sigui que no creiem i esperem que no tirin davant i si no, doncs res, fer la feina i ja està.
Els grups de teatre també poden veure com aquesta llei condiciona la seva continuïtat i la venda d'entrades. Des de l'agrupació artística del Casal, el seu president considera que fa molt de mal. Albert Freixas.
Amb un grup de teatre com nosaltres, que fem teatre per passió, no per negoci, evidentment, fa mal per dues vessants. Primer, perquè hi ha una sensació de fiscalització real dels teus números, o sigui, l'Estat no es preocupa pel que jo faig, però es preocupa pels diners que pugui arribar a bellugar, no? Això fa mal. Segon, implica una despesa addicional a allà les nostres migrades arques econòmiques a nivell de diners el que belluguem, no? Això és com si diguéssim a partir d'ara que totes les guardioles de Catalunya tindran un xip. Perquè, esclar, on s'és vist que els nens guardin diners sense que el senyor ministre de Torn no pugui fiscalitzar el seu 21%.
A més, ells tenen un taller de teatre en el qual paguen quotes i tenen els nens assegurats. Segons el mateix president, és autofinançat, però aquesta llei podria suposar que tornés a ser deficitari. Una altra de les visions és la de les entitats esportives. Des del futsal Tiana veuen en mals ulls aquesta normativa. Consideren que cal fer un pas endavant en aquest aspecte i més ells que ja tenen problemes per les peticions de les altres lleis referents a l'esport. Antonio Bravo.
De moment ens ho veiem una miqueta, el tema una miqueta llunyà, però segurament no tant com és real. Com es pot afectar? Bueno, crec que serà una situació complicada, no només per saltiana, però en el nostre cas ja hem fet números, hem fet comptes de què podem fer, què no podem fer, i crec que passarem una època molt complicada, com a mínim un parell d'anys molt complicats fins que veiem si realment es poden sortir o no.
L'Ajuntament de Tiana s'ha compromès amb les entitats a fer una notificació de com avança tot abans del proper 12 de març.
El ple municipal del mes de març també ha tractat altres temes que ens explica la Júlia Riera.
El ple del mes de març també ha aprovat el nou conveni dels treballadors de l'Ajuntament. Aquest pretén regular les condicions de treball amb la consideració d'una retribució específica per nocturnitat o l'obligació de registrar les entrades i sortides mitjançant un control de presència, entre d'altres. Els treballadors públics rebran una part de la paga extra de Nadal, la que no van cobrar l'any 2012. Així ho han aprovat els grups municipals durant aquesta sessió. Entre els 12 punts de l'ordre del dia també ha quedat aprovat l'expedient de modificació de crèdit per l'amortització del préstec i just i preu, l'aprovació definitiva de la modificació puntual del pla parcial urbanístic de Creu de Terme o la proposta amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la moció de Convergència i Unió d'una esmena transaccional sobre la reclamació de la Generalitat del manteniment de les escoles bressols municipals ha estat aprovada.
Aquests han estat alguns dels temes principals del ple municipal de març, un dels últims d'aquest mandat. Ha aprovat el Codi Ètic per refermar la confiança en la política. Els representants polítics, els treballadors públics i les empreses que presten serveis al municipi adoptaran a la seva tasca diària els principis i valors anunciats al Codi Ètic, tal com afirma aquest text. Les entitats més petites se salven de l'impost de societats. Finalment, la llei que les obligava a fer la declaració ha fet aquesta modificació. El ple municipal ha mostrat el seu suport a l'associacionisme del poble. I avui també us hem explicat que els treballadors de l'Ajuntament tenen nou conveni de condicions laborals. Aquests també rebran una part de la paga extra de Nadal del 2012 que no van cobrar en el seu moment.
Serveis informatius.